Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt bona tarda, què tal? Com estem? Hola, Ricky.
Hola, Candela, bona tarda. Senyores, senyors, benvinguts, com sempre, a la segona part del Passeu sense trucar.
Sí, senyor.
Què anava a dir?
No ho sé, una mentida.
Que gràcies.
Ah.
Que gràcies,
home,
com sempre.
Sempre és d'agrair que estiguin amb nosaltres.
Ah, això mateix. Mateix.
Mira, per començar anem a Manhattan, al 1904. Mm. Estem a Nova York.
A Nova York.
Perquè Long Acre Square, així es deia abans, es va renombrar com a Times Square.
Exacte.
Ah, famós, i per què?
Famós Times Square.
Però abans es deia Long Acre Square.
Exacte, exacte. Doncs això va passar en honor al diari The New York Times.
Que encara hi és,
M'entens? Vull dir...
Sí, sí. I el Clint Eastwood, que era una mica més jove del que és ara, que ja té 95 anys,
i tant, ostres,
el 1986 va ser escollit alcalde de Carmel. Això està a Califòrnia. Va aconseguir, déu-n'hi-do, 72% dels vots.
Crec que encara hi viu allà,
Potser sí.
Em sembla,
Potser sí.
I després també, un dia com avui, 8 d'abril, això ja parlem de l'any 94, 1994, es va descobrir el cos de Kurt Cobain a la seva casa de Seattle, líder del grup Nirvana. Passava un dia com avui.
I mira, el 22, com ha passat el temps.
Sí.
Fa tres anys. L'Acadèmia de Hollywood, després de celebrar una junta de governadors, va prendre la determinació de multar, sancionar l'actor Will Smith. Recordarem aquell revés, aquella bufetada que li va donar Chris Rock. Mm. I per això, doncs, no podria participar en cap programa en persona o de forma virtual durant els propers 10 anys, és a dir, que en té fins al 2032.
Exacte, 10 anys.
Que fort,
Això va passar el 22.
Clar, clar.
Doncs sí. Bueno, també comentar que ahir l'Hormiguero va tornar a guanyar. Tenia a guanyar, vull dir, amb audiència a la Revuelta, no? Ahir tenia l'Antonio Banderas, precisament, també l'actor espanyol, el malagueny, però també un dels actors més internacionals, amb el Bardem, que tenim actualment. 2.268.000 espectadors, i la Revuelta tenia el cantant aquest, el Leiva.
El Leiva, sí. Sí.
I la veritat és que va quedar molt per sota, amb 1.669.000 espectadors.
I no us penseu pas que no hi va haver futbol, clar, l'últim partit de la jornada, que sempre és en dilluns, però és que torna a haver-n'hi, i hi ha Champions avui,
Sí. Sí, avui tenim...
Avui... Uns partits, me deia el Ric.
Home, tenim l'Arsenal amb el Real Madrid.
És interessant?
Home, jo crec
que sí. O més interessant el de demà amb el Barça Dortmund?
Els dos són interessants.
Els dos són interessants i te'ls empassaràs, no?
Bueno, perdona, que t'haig de demanar per mi?
Sí. Però sí, perquè després només parlem de futbol i hi ha altres
coses. Això no és veritat, Candela. Mira, ja...
No en té prou amb la tertúlia de les pilotes.
Ah, per cert, també hi ha partit de...
Femení.
De les jugadores de la selecció espanyola que juguen contra Portugal.
Veus quina...
La Nations League femenina.
Que bé. Doncs sí, ahir va jugar el Leganés o Sassuna.
Sí, van empatar. Amb la qual cosa, bueno, mira, un puntet, però... Era interessant, de cara als que són pericos, doncs que pel més el Leganés, però bueno, en comptes de 3 serà un puntet, però bueno, encara hi ha una diferència amb l'Espanyol.
I la jornada d'aquesta setmana, comptant amb el del divendres i el d'ahir, cap equip ha guanyat el seu camp.
És veritat.
Tot han estat variants a la travessa.
Ho han empatat o ho han perdut.
Que fort, no?
Molt fort. Sí. Tots els partits de dissabte, tret del Barça, que va empatar un amb el Betis, tota la resta, els equips que jugaven fora van guanyar. Va guanyar l'Espanyol, va guanyar el València...
Ves, quines coses.
Sí, ara no recordo, perquè ara no ho tinc present, quin era l'altre.
Doncs
però
això.
Sí, una cosa tremenda, tremenda.
Bueno. Doncs que va reunir unes 121.000 persones, perquè, esclar, era per la Liga, per Movistar.
100.000 com a mínim érem de l'Espanyol.
per veure què,
a veure què passa.
Què feien.
Com a mínim dos hi eren, l'Enric i jo.
Això sí.
Va, va. Yes.
I Jennifer López, que aterrarà a l'estat espanyol aquest estiu,
sí,
eh?
Sí, efectivament.
Estarà en 5 ciutats i cap és a Madrid.
No.
Arribarà en ple estiu, al mes de juliol.
Ahir estava escoltant una d'aquestes tertúlies que fan a la televisió i sentia amb una noia que comentaven, perquè clar, tu ja saps que molts concerts havien de fer el Santiago Bernabéu.
Esclar,
però,
sí.
Però clar, amb tota la problemàtica
de la... El veïnat, oi?
Que n'està fins als nassos, el soroll, etc. Molts d'aquests concerts es desplacen al Metropolitano, al Civitas Metropolitano de l'Atlètic de Madrid.
Yeah.
Però hi ha un problema, ja. La sonoritat.
Ah,
no és la mateixa...
No agrada.
Va, no és la mateixa sonoritat la que té el Bernabéu que no pas la que té l'altre. I clar, molts concerts se'n van a fer punyetes.
Yeah, i perquè no interessa.
I no
si
interessa.
El so no és bo...
Clar, i jo... No sé, he pensat, dic, igual la Jennifer López ha dit, saps què? Jo passo d'anar a Madrid si el so no és... Penso, són coses meves,
clar.
Però sí que és
curiós
que hi ha molts artistes doncs, que s'han queixat de la sonoritat del camp de l'Atlètic de Madrid, en aquest cas. No?
Doncs això, que anirà... atenció, però és que no se sap encara quan es posaran a la venda les entrades, així que no us esvareu.
No.
A veure, anirà a Pontevedra, al Parque Tafisa. Això serà el dia 8 de juliol, tots en juliol, eh? 10 a Cádiz, Estadio Nuevo Mirandilla.
Camp del Cádiz.
11 a Màlaga, Estadio de Atletismo, Ciudad de Màlaga. El dia 15 a Barcelona, al Palau Sant Jordi. I a Bilbao, al BEC, el dia 16. Eh?
I això, el que deien, que sorprenentment no
estarà... No està a Madrid,
es queda
potser
fora.
No han trobat cap lloc.
D'aquest espectacle, que segons ha dit la promotora, doncs és un espectacle electrizante con los grandes éxitos de J-Lo.
Oh.
Sí.
Molt bé, una cosa
tremenda.
Molt bé.
I després també tenim un altre tema, i és que Misión Impossible, Sentència Final, serà l'última de la saga...
Doncs no ho sabem, això,
no,
eh?
No, ho sabem.
Després de gairebé 3 dècades i 7 pel·lícules, aquesta saga de Mission Impossible es prepara pel que sembla que sí, eh? Serà la darrera pel·lícula, l'estrena del tràiler de Sentència Final. Ningú ha dit res, si serà un tancament definitiu... aquesta serà la 8a entrega, marcarà la fi de la història principal... Qui lo sa, eh?
Bueno, el que passa és que poden haver allò que en diuen seqüeles, no?
Clar.
Poden haver altres històries relacionades, en fi. Després de diversos retards i modificacions, aquest guió de la 8a pel·lícula de la saga arribarà finalment als cinemes el mes que ve, mes de maig, i els detalls de la trama doncs, estan en una estricta reserva, no se sap absolutament res de res, i l'únic que sí se sap és que Hunt, que en aquest cas és el paper que interpreta Tom Cruise, doncs s'enfrontarà a una missió extremadament perillosa que podria amenaçar la seva vida i també la de tots els que l'envolten.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs
sí.
Ja tenim...
Com, el Joan Marc,
el Joan
sí.
Marc, que, i avui parlarem... Ostres, m'ha cridat l'atenció, això, perquè hem de parlar de les joieries d'Andorra.
Ah. Bueno, de les joieries...
No, escolta, tu...
Diu que es ven a les joieries.
Què tenim, més joieries, més farmàcies o més perfumeries?
Perfumeries i bars... I
bueno, no,
de tot,
perfumeries...
Eh? Jo crec que perfumeries seria el primer...
Sí...
Després farmàcies i per últim joieries.
Les
joieries han baixat, eh? Hi havia hagut més en proporció.
Ja.
Sí,
això ha baixat, eh?
Ha baixat.
Sí. Actualment l'or està molt, molt amunt, no? Està car, no?
Ha pujat moltíssim, sí. En valor refugi, en temps de crisi.
Jo guardo l'anell de casat com oro en paño, nunca mejor dicho.
Sí, Venta-la, sí. Home.
Pues mira.
Doncs escolta.
Bona idea, que ara no havia caigut.
Bueno, hi ha molta gent que a les comunions regalaven monedes d'or, i medalles d'or, i coses d'aquestes. Lingots d'or. Sí, sí. D'aquests de quilo. Sí.
Home, fan goig.
De quilo. Quilo d'or.
Depèn de qui feia la comunió,
sí,
no?
Sí, esclar, també. I tant, i tant. Escolta, i per què parlem d'or amb tu?
Home, perquè l'or n'hi ha poc d'or, N'hi ha poc, d'or, de platino, de plata, tot això. De plata n'hi ha més, per exemple, d'or sí. N'hi ha menys. Mm-hmm. Però, clar, tots aquests elements pesats, i ara ja no parlem de metals preciosos, també podríem parlar dels elements radioactius, com l'urani, el plutoni, tot això, yeah. N'hi ha poc en l'univers, i n'hi ha poc perquè aquests elements es creen en llocs molt particulars, molt peculiars, i que són llocs que no n'hi ha masses en l'univers. Els elements més comuns, com l'hidrogen, l'heli, aquests es van crear en el moment del Big Bang. Després hi ha d'altres elements, com l'oxigen, el carbó i tot això, que es creen en el nucli de la majoria, de la gran majoria dels estels, però els elements més pesats necessiten uns entorns encara més complicats, més complexos i més rars, com poden ser estels supergegants que arriben al final de la seva vida i exploten, o el cor d'aquests estels deixen de funcionar, que s'emplenen de neutrons, i llavors n'hi ha dos estels de neutrons que col·lisionen, i això pot crear elements pesats, però bueno, necessita aquests entorns, i que són entorns que són rars. Per això, els elements pesats, tots aquests elements com l'or i altres, pues, n'hi ha poc. N'hi ha poc. N'hi ha poc perquè se n'ha creat poc, l'univers n'ha creat poc. Però tot i així, n'hi ha més que el que la teoria ens diria que tindria d'haver-hi. Yeah. Tenim més or a la Terra i tenim més platí i més d'allò, que si calculéssim la quantitat de supernoves que hi ha hagut on s'han pogut crear aquests elements, pues ens donaria bastant menys, no? Ens donaria que tindria d'haver menys que el que trobem. I això és un problema de la física des de fa molts i molts anys, des de mitjans dels anys 50, quan va sortir la teoria de la nucleosíntesi, que és la teoria de la formació de tots aquests elements, que realment hi ha aquest problema físic que és difícil resolució. Però ara ha sortit un nou article que s'ha publicat aquesta setmana en l'Astrophysical Journal, on uns investigadors proposen noves maneres de crear aquests elements. Una miqueta al modo del que feien els alquimistes. Els alquimistes el que volien fer amb la pedra filosofal era transmutar el plom a mort. Yeah. Bueno, això no és difícil, primer perquè el plom és més pesat que l'or. Yeah. L'or és l'element 79, em sembla, de la taula periòdica. El plom és el 82. Mm-hmm. I que hauríem d'aprimar el plom per crear or, i això és complicat, perquè bàsicament els elements pesats es creen per fusió, és a dir, d'elements més petits els fusiones o hi afegeixes una partícula que són els neutrons, perquè els àtoms estan fets de protons que estan carregats positivament i de neutrons que són neutres, que no tenen càrrega elèctrica, això s'ajunten i creen aquests nuclis i aquests elements. Doncs en l'or hi ha 73 protons i 79 protons i 79 neutrons. Doncs per crear or, què hauries de fer? Tindries de tindre un lloc on hi haguessin molts neutrons que s'ajuntessin amb els protons i que arribessin a prou massa per crear l'or. És una transmutació. A partir d'elements més lleugers, crees elements més pesats.
És factible.
És factible i amb al cor dels estels molt pesats, en els quals hi ha molta energia, això passa perquè hi ha molts neutrons que circulen, i a mesura que es van creant elements pesats, doncs aquests neutrons que circulen es van ajuntant i van creant elements cada vegada més pesats. Eh? I a mesura que fan reaccions nuclears de fusió, doncs es van creant elements pesats. Però, com hem dit, no n'hi ha prou. Un nou mètode és, o aquesta nova teoria, és a partir de les explosions de supernoves o de quilonoves, el que n'havíem parlat alguna vegada aquí en el programa, que són explosions encara més grans que les de supernoves, que podrien ser explosions que provenen de la col·lisió, per exemple, de dues estrelles de neutrons, estrelles de neutrons, hi ha molts neutrons, però també hi ha molta energia. Quan col·lisionen aquestes estrelles es crea una explosió molt gran. Aquesta explosió molt gran deixa anar grans quantitats de rajos gamma, que són fotons molt energètics, i quan aquests fotons piquen contra l'entorn que hi ha al voltant d'aquests estels o aquestes estrelles de neutrons, que són les restes dels estels que s'havien mort, en el qual pues, hi trobes això, carbó, oxigen i coses d'aquestes, aquests rajos gamma deixen o destrueixen aquests elements, deixen anar els neutrons que es van buscant la seva vida en altres llocs i es van ajuntant amb d'altres protons i aleshores amb tota aquesta energia arriben a crear aquests elements més pesats. És a dir, no seria una creació d'aquests elements a l'interior d'un estel, sinó que seria a l'exterior de l'estel, un cop aquest estel ja ha mort, però que hi ha una explosió d'energia tan important que fa que tot l'entorn es transforma i crea aquests nous elements més pesants en el seu entorn i que queden, aleshores, queden escampats per l'univers i acaben pues, en la Terra o en d'altres planetes o en el cor d'altres estels més nous. No?
Ja. Què anava a dir? Perquè, o sigui, està descartat de que pugui haver or a qualsevol altre planeta que no sigui la Terra?
No, segurament hi ha no, or en d'altres planetes. El que passa és que l'or no es crea en el planeta. Tot l'or que hi ha a la Terra s'ha creat en un altre lloc, o sigui, o en el cor d'estels, fins ara creiem que era bàsicament en cor d'estels, però amb aquest no n'hi ha prou, o en aquests mecanismes de, diguem-ne, de radiació, de transmutació a través dels neutrons en l'exterior d'aquests estels quan hi ha d'aquest tipus d'explosions de rajos gamma que se'n veuen, en veiem molt sovint d'aquestes explosions de rajos gamma, algunes més curtes, algunes més llargues, però sabem que aquest mecanisme existeix. Ara el que falta detectar és si aquest mecanisme té la energia suficient per fer aquesta transmutació i per crear aquests elements en el seu entorn. Yeah. I per això, bueno, en l'article que s'ha publicat ara, es proposen diverses maneres d'anar a buscar. Una de les maneres d'anar a buscar que realment això funciona és justament anar a buscar la signatura de l'or en el voltant dels llocs on es produeixen aquestes explosions. L'or té una transició que és fàcilment observable quan mires la descomposició de la llum. Si hi ha or en aquest entorn, absorbirà la llum, perquè hi haurà una transició energètica, i aleshores, observant amb un telescopi, es pot arribar a detectar. Si es detecta or en aquests entorns, vol dir que s'ha creat a través d'aquest tipus de fenomen.
Molt bé. Aviam si el James Webb aquest
detecta
alguna
cosa, tu. El James Webb ho podria detectar, però més aviat seran telescopis que estan a la Terra, com el VLT o l'ELT, aquest Extremely Large Telescope, que està en construcció, que seran aquest tipus de telescopis que detectaran això, perquè és complicat de detectar. Si no, ja s'hagués detectat ara, encara no s'ha fet.
Mira, només que ho hagués sabut l'Elon Musk, ja hagués estat com un boig buscant or per tot arreu.
Es pensa, per exemple, que en els asteroides hi ha força quantitat d'or. Per això també es parlava que volien anar a fer mineria en els asteroides.
Hosti, tu.
Aquí amb un alot aquí, cantant soy minero.
Som robots.
Jo, Marc, vuelve la fiebre de l'oro.
Sí, serà la febre de l'or. No, hi ha or i després hi ha tot això que en diuen ara terres rares, el lit i tot això que tothom està buscant.
Sí, terres rares.
aquests també són elements que són pesats i que no n'hi ha molt, per això es diuen terres rares, n'hi ha molt poc a la Terra, i que doncs es pot anar a buscar amb asteroides on n'hi hauria més o menys igual que a la Terra, però com que d'asteroides n'hi ha molts més, anar a buscar.
Andorra no tenim terres rares, no?
Andorra, no ho sé, no sé si s'ha explicat
això.
No. Però de totes maneres, les terres rares, com que són rares, necessiten grans superfícies. Andorra, encara que hi haguessin terres rares, vista la superfície que tenim, és complicat que trobessin quantitat suficient perquè sigués rendible.
De tota manera, Andorra és una mica terra rara.
Anem a parlar ara de la Solar Parker Pro, que ha passat una altra vegada a través de la corona solar.
Sí. Us recordeu que el dia de Nadal de l'any passat ja va fer el rècord, va batre el rècord, com la nau més ràpida i la que s'ha acostat més a nou sol, pues, ha tornat a igualar aquest rècord ara. No. Va ser el dia 22 de març, però al contrari del que va passar per Nadal, que se'n va parlar molt a les notícies, aquest cop no se n'ha parlat gens, però ha tornat a igualar aquest rècord, ha tornat a passar per la corona solar. Recordem que la corona solar és la zona més calenta del Sol, no és la superfície solar, la seva atmosfera. La superfície solar està a uns 2.000 graus, i en canvi la corona solar està a 3 milions de graus. És a dir, i justament la investigació de la Parker acaba d'entendre quin és el mecanisme que fa que l'atmosfera, la corona solar, l'atmosfera del Sol, sigui bastant molt més calenta que no pas la superfície del Sol.
El que és el Sol.
Imaginem-nos que nosaltres, la superfície de la Terra estem a 21 graus, has dit avui, i que l'atmosfera estigués a 2.000 graus. No s'entendria.
No s'entén.
O que, per exemple, quan tu escalfes aigua, la temperatura de l'aigua estigui a 100 graus, però a sobre de la temperatura de l'aigua, en lloc d'anar-se refredant, s'anés escalfant. És a dir, és al contrari del que els principis termodinàmics. La calor va del més calent cap al més fred. No va del més fred cap al... Bueno, és una cosa molt curiosa, no? Doncs la Parker ha tornat a passar a través de la corona solar, ha sobreviscut altra vegada a passar per allí. Això és gràcies a aquest fantàstic protector o panell protector que té la Parker, que és un panell que només fa 11,5 centímetres d'espessor, però està fet de dues plaques de carbó, i entremig de les dues plaques de carbó hi ha un cor d'espuma de carbó, que bàsicament és aire, però que en l'espai, pues, això protegeix de la temperatura de l'entorn i manté els instruments a una temperatura molt tranquil·la de 29 graus centígrads, el que permet als instruments poder funcionar, tot i que és resistent fins a 2.500 graus. No arriba a aquesta temperatura perquè passa tan ràpid també que no sent tant la temperatura. Recordem que la temperatura no és que faci 3 milions de graus. Les partícules que estan en aquella zona estan a 3 milions de graus centígrads. Però n'hi ha de partícules, l'atmosfera del Sol és una atmosfera molt tènue, hi ha poques partícules. És a dir, en troba alguna, però aquesta partícula xoca i llavors es difon la seva temperatura, i doncs aquest escut protegeix perfectament la sonda, i aquest gran disseny que li ha permès batre aquests rècords és la sonda més ràpida que mai ha construït l'home. Bat per tres vegades la sonda més ràpida que hi havia abans, que va a 692.000 km per hora, ha passat a través de la corona solar. Pues això li ha valgut de guanyar el trofeu Collier 2024, que és el Nobel de l'aeronàutica, que és un trofeu que existeix des de fa més de 100 anys. El van guanyar els germans Wright per l'avió.
Per l'avió.
El va guanyar el que va inventar el paracaïdes. El va guanyar James Webb el 2022, i ara l'ha guanyat el 2024, l'ha guanyat la Parker, per el fantàstic disseny que li ha permès ser l'objecte més ràpid que mai ha construït l'home, i batre aquests rècords que ha fet de passar a 6 milions de quilòmetres de la superfície del, del Sol.
Fantàstic, eh?
Fantàstic.
Sí, sí. Hòstia, podríem fotre sombrilles d'aquestes d'anar a la platja amb aquesta protecció, eh?
Sí. Sí. Ah, bueno, l'escut aquest pesa 73 quilos. És un escut que fa uns 2,5 metres de diàmetre i aquests 11 centímetres. I tot això només pesa 73 quilos. No sé. Bueno, és que tenia de ser lleuger per permetre el,
la velocitat
a la qual va aquesta sonda. Eh? Realment és un disseny, una enginyeria meravellosa, fantàstica. La gent que ha fet això són genis.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Acabem, com sempre, amb música i avui anem cap a la France.
Sí, avui
perquè hauria fet uns quants anyets, eh? 96, en Jacques Brel.
Sí, un home que va morir, a més, ben jove, eh? Perquè va morir, ens va deixar el 78 amb 49 anys. Però avui Jacques Brel, aquest músic francès, va néixer el 8 d'abril del 1929 i que, a més, està considerat doncs, un dels grans cantautors francesos de tots els temps.
Home, sí.
És un home doncs, que les seves lletres eren molt maques, tenia una poesia també preciosa, i, bueno, per exemple, hi ha cançons inolvidables, no sé quina triaràs, Candela.
Ah, sorpresa.
Perquè, per exemple, està el Ne me quitte pas.
Amsterdam o Le Moribond, eh?
Per exemple, entre d'altres.
Així que Jacques Brel ens acompanya fins que acabem a l'espai d'avui. Gràcies i tornem demà.
Adéu!
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? dommage que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.